Dia Lliure.
Podcast. Una setmana més a punt d'obrir el plat estrella, com sabeu, aquest espai en què ens agrada conversar amb gent interessant, però sobretot ens agrada menjar. Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Un dia més en aquest lloc que ja és icònic per nosaltres, que és a Casa Guinart, que està enganxat entre la Rambla de Barcelona i el Mercat de la Boqueria, amb dies com aquests que està, bueno, un cert bullici. Què tal, Toni García? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Què tal?
Avui hem portat un senyor. Ve molt de gust xerrar amb ell perquè està en un moment molt dolç, hem de dir. Es mou molt bé entre diversos gèneres, està fent molta feina. Només té un petit inconvenient, que em sembla que és dels inconvenients que li molesten especialment tant al Toni com al Malcom, que és molt difícil trobar algú a qui li caigui malament. Què tal, Miquis Esparbé? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què trobarem?
Oi que sí?
No és tan difícil. M'entens? No és tan difícil. Surto al carrer a la Rambla, introduc un micròfon autònom i en 10 minuts trobo 10 persones que l'odien.
Què us sembla, Miquis Esparbé, no?
No odien mai un actor d'aquesta manera.
Seria brutal, eh? Haguéssim fet la ruta per la Rambla buscant
declaracions. Preguntant a la gent. A un alemany de 80 anys.
Exacte.
Miquis Esparbé, Gatschbeund!
Com estàs?
Molt bé.
Bueno, hi ha aquest mite al voltant de la teva persona, de veritat. O sigui, caus bé tothom.
Jo no ho he, no ho visc així, jo ho visc molt normal. Aviam, també és veritat que si tinc la fortuna de relacionar-me amb gent...
Amable.
Amable, i que em cau molt bé.
Està bé.
Això s'ha acabat.
I quan,
s'ha acabat avui.
I quan em trobo amb gent que no m'interessa apropar-m'hi, doncs no m'hi apropo. Suposo que és una qüestió de selecció.
Val, fas la selecció tu i llavors ja...
Totalment.
O sigui, realment tens el teu exèrcit de propagandistes.
De simpatitzants.
No? Exacte. Exacte, està bé.
Vaig preguntar a Lluís Caldera, li vaig dir, escolta, fem Miquis Esparbé i tal, em pots dir alguna cosa? Sempre està de bon humor per les mañanes. Quina merda és aquesta? Quina polèmica puc crear jo amb això?
Saps que, bueno, a mi em sembla malament, la veritat.
No,
eh?
A mi em sembla... A mi em fot... O sigui, la gent que està de bon humor al matí el rebentava. Però això no és l'assumpte. L'assumpte és que, en general, si ho dius per la ràdio...
No ens despertarem mai junts. Ah, Miqui,
no,
pot,
per... no, no.
Mai se sap, carinyo.
No, no, però això és veritat. Miqui, mai se sap.
O sigui, Miqui Esparbé, quina polèmica puc crear jo dient per la ràdio. Miqui Esparbé, bueno, és un tio que s'aixeca de bon humor al matí. La gent dirà, i a mi que m'importa.
Quedarà... Ho va entendre el Caldera quan li demanaves un...
Alguna... Sí, sí, i també li vaig preguntar Alberto, si li he preguntat a la gent, i la gent no sap dir-me res, tio, que no m'han sabut de donar drets fruits de Miquis Esparbé i estic emprenyat.
Sí, que bueno, no hi haurà...
Que la Morena està emprenyat, eh?
Ah, bueno, però no amb ell, no, potser.
Això, voleu, o sigui, hem d'obrir aquest meló?
No,
vull dir...
Vols obrir-lo o no?
Potser,
no?
Sí, sí.
Ah, no, si tu el vols obrir?
No, però sí, no, sí. No.
Ell vol, ell vol.
Jo vull obrir un meló i és que... Jo havia de venir a... No havia de venir, però m'havia d'entrevistar per Reis en el seu dia.
Sí, senyor.
Sabem això.
Sí, senyor.
I aquell matí, Pere Aragonès va dir, ei, he de sortir a dir no sé què. I vaig dir, vale, ok, no passa res. No, 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 no. I la setmana següent vaig dir, vaig escoltar els pantalleros, a veure què n'opinen de Reis.
No,
de...
Ai, 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 ai.
I
no vaig pensar... No.
Això podeu rematar-ho vosaltres si voleu. Però vaig pensar, tot això que estan dient ho dirien si m'haguessin entrevistat a mi? I vaig pensar que no.
M'ha agradat molt aquest inici. Bé, acaba de fer com Will Smith amb Chris Rock. Si ha vingut, amb un fetejar...
Sense aixecar-me.
Sense violència.
Sense aixecar-me.
No,
no cal reiterar-ho.
No, home, no, però us ho dic, que tot això des del carinyo. Si no, no estaria aquí, com ho sabeu.
I ara què?
A veure si pots treure'm el punyal que tinc aquí a l'esquena, sisplau, treu-me'l.
Hi ha un avantatge, com que no hi ha segona temporada, no hi haurà més crítica.
Exacte, ja està, no patiu.
Sabem per què no hi ha segona temporada?
No sé si ho sabeu vosaltres.
Sí, nosaltres tenim un rumor.
Teniu un rumor,
sí.
Jo tinc el mateix rumor.
Que algú s'ha queixat.
Jo tinc el mateix rumor.
Que no és de la Morena.
Però de tota manera, això, els que us ho poden dir són els que ho maneguen.
Bueno.
La productora, la plataforma...
Et va estranyar?
Crec que sí que s'obre un debat que és molt interessant, que és... Jo, com sabeu, un dels últims projectes que he fet és una pel·lícula sobre guerra civil i zombis. La guerra civil és un tema... delicat.
Aquesta ens xifla, això ho digueu també.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Que em va parlar i molt bé.
I s'ha dit.
Eh? I tu no ho estàs dient, això,
que és veritat, és veritat, és veritat. És veritat que ho he dit.
Estàs fent allò que et diuen que fa tant de rabia, cherry picking.
Que no, home, que no, que jo tot això us ho estic dient des del carinyo i des de l'admiració sempre. Però on vaig a parar?
M'has sonat irònic. Tinc clavat el ganivet fins al mànec, Miquis Esparbé.
L'últim que m'esperava és aquest nivell de tensió avui, eh? És espectacular, eh? Jo ja em sembla correcte, eh?
Que no, no, vull que sigui una entrevista distesa, de debò.
I a sobre que hi ha croquetes, i espera, Malcom...
No portis, aquest tio no es mereix, no portis més coses!
on anava a petar, que jo crec que sí que és interessant, és que, sobretot a l'hora de fer la promoció de la sèrie, ens n'adonàvem que la sèrie proposava fer una ficció a partir d'un període concret que, òbviament, va afectar a un grup de persones d'aquell període, i això no se n'amagava, deia, partint d'aquest conflicte que hi va haver entre García i de la Morena, s'ha creat aquesta ficció, i des del principi és una, hi ha una cartela que posa, això és una ficció. Òbviament, hi ha coses que s'escapen de la realitat, hi ha coses que sí, que són més fidels, menys. I el que sí ens vam donar compte és que amb els periodistes de l'època, que de cop i volta presentàvem la sèrie, la compartíem, comentàvem, hi havia aquesta cosa de, és una ficció, està clar, sí, però això no va passar així, ja, és que t'ho estem dient, és una ficció. Mm. Llavors, crec que el debat és interessant de si som capaços de poder retratar ficcionadament períodes que siguin més recents o menys.
Però el fet de que un dels personatges fes una imitació, perquè el que feia Javier Gutiérrez, que a mi sembla bé, però era una imitació de José María García.
Esto es la noche del cóndor. Comenzamos.
Entra dintre d'un altre món.
I et diré una altra cosa. Jo crec que el problema també és que no hi ha hagut un precedent previ d'algú que hagi retratat fidelment allò. Com que no tens una referència d'algú que ho hagi fet, la deformació és molt difícil, perquè penses, ah, bueno, el que estan fent és...
Però llavors el problema està en el gènere. Pregunto, eh? Perquè, clar, suposo que associar que hi hagi un retrat d'un període concret amb comèdia vol dir que ens n'enriem.
Jo crec que el problema és la percepció de que estàs ficcionant personatges reals. No sé si m'explico. Llavors, la percepció del públic... És que realment José María García té un fill que està...
Però llavors la pregunta és, llavors a The Crown, que a The Crown hi ha moltes coses que són veritat, però hi ha moltes coses que estan ficcionades, no?
Sí.
Llavors, què vol dir? Que el retrat que faci The Crown és el retrat real del que
no,
va passar?
No, que la societat britànica crec que està bastant més avançada en aquest sentit.
Però llavors crec que aquest és el debat, que és molt interessant. Estem preparats com a societat aquí per retratar segons què?
T'hagués agradat, però, la segona temporada?
Sí, home.
Perquè sabies cap on anava?
Tenia alguns, sí, alguns titulars tenia, de més o menys cap on s'enfocava, però vaja, que no hi hagi tensió, sembla un tema.
Tu t'havies quedat alguna vegada a les matinades dels Oscars o no?
Alguna vegada, sí.
Suposo que te'n vas entrar ja el dia següent.
Mira, em vaig aixecar al matí i recordo que vaig posar el basté i de cop i volta va dir... L'Òscar de Will Smith ha quedat eclipsat pel clatellot i pensava que era en sentit metafòric. De cop i volta vaig entrar a Twitter i vaig veure i dic, no pot ser veritat. No, crec que tothom ens va passar a tothom.
Sí. Bueno, aquest senyor estava durant la matinada i va estar 10 minuts dient que era mentida.
No, jo vaig dir que...
Vas estar 10 minuts dient que era mentida.
No vaig dir que era una mentida.
I et vaig dir, compte amb el que dius, perquè potser...
Vaig dir que era un gag.
Sí, sí, i tant.
No, no.
I quina diferència hi ha?
Home, que no és mentida, que és un gag.
I però ara què ens porten, perdona? Això què és ara?
És el Papito.
El Papito?
El Papito.
Has de provar
això. Miqui,
això
ens reconciliarà per sempre, això.
Però per això
necessito
una estrella ben freda.
Sí, sisplau, sisplau. Porta-la, porta-la. Deixa'm entrar en el tema del Miqui, que està embolicat, com sabeu, en mil projectes. És veritat que ara al cine podeu veure Malnacidos.
¡Apunten! Esto es la guerra. La voy a ganar como sea.
¡Me cago en todo!
Volas ahora mismo, te vuelo la cabeza.
Tenemos que salir de aquí cagando leches. ¡Virgen Santísima!
¡Son nuestros compañeros, coño! ¡Tenemos que ayudarles!
¡A la mierda!
Ja ho parlàvem amb el Ruiz Caldera, que és un part llarguíssim, que ja gairebé ni tant deus en recordar, perquè és que el rodatge és de 2019, potser. És una barbaritat.
El més fort del projecte és ara que, un cop s'ha estrenat 3 anys després, et demanen les entrevistes. Hi ha alguna anècdota? I dic, no sé què vaig fer ahir, saps?
En un túnel. Bueno, Malnacidos està al cinema, i ja també vam parlar amb el Ruiz Caldera, l'altra pel·lícula que va rodar amb Un hombre de acción, de l'anarquista Lucio Ortuvia, que va estafar, com sabeu, milions de dòlars a Citibank. El fa amb... Ell, tu fas de maqui en aquesta pel·lícula.
Jo faig de maqui, sí.
És la pregunta llarga, sisplau, perquè pugui fotre...
Sí, no, jo vaig fent introducció, vés fent. Vés menjant pel·lícula. Després, ha estat rodant últimament a Bilbao, fent d'arquitecte amb el director Félix Vizcarret, i de fet ara crec que està immersa en una sèrie. Crec que no es pot donar detalls de cap tipus, però només cal buscar una mica d'informació i veure... Jo ja ho diré jo, si no pot dir-ho el Miqui.
No, digue-ho tu, perquè ell està... Ara, el Papito, que és... Papito impressionant.
Hi ha moltes expectatives amb aquesta sèrie, he de dir. Sí o no? Podria dir-ho així, hi ha molta expectativa amb la sèrie.
Espero. Vale. Bueno, si hi ha expectatives, pot generar decepció. Saps què vull dir? Llavors prefereixo que no hi hagi expectatives.
Però tens aquesta... No, no em crec que tinguis aquesta actitud.
Home, expectatives igual a frustració sempre.
No.
Sempre.
De veritat?
Sempre. perquè mai arribaràs a...
No m'esperava gens que fessis tu aquest comentari, de veritat. Perquè no, però... tinc la sensació d'un tio amb un flow.
Sí, però una cosa
vital.
No treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. Una cosa és tenir esperança, l'altra cosa és tenir expectatives.
Ja, sí, torno, et genera ja torno a estimar millor.
Gràcies, estem d'acord o no?
Et genera tensió veure que es crea
no,
molt...
Home, no, a mi em fa il·lusió, però sempre penso... Vaja, espereu que s'estreni i la veieu i llavors ja. En parlem. Ja. Com Reis de la Noche. Vull dir que... No, que és broma, que és broma. Que és broma.
Treu-me de nou la daga que tinc clavada. Tu també, Brutus?
He vist que no. Es passa de samurai, he vist ara.
Que no, però vaja, sí, no, res més. Estem en preproducció, molt enganxats a començar a rodar-ho.
No
I crec
rodar,
que un
encara.
Cop es comenci a rodar, ja sortirà la llum oficialment i se'n podrà parlar.
Jo ho dic. Jo ho dic jo perquè...
Tu digues el que vulguis. Jo també puc... Tu digues el que vulguis. Jo també puc dir...
Ni confirmo ni desmiento, no?
Jo puc dir que no participo en aquest... Això que acabo de dir.
Bueno, és una sèrie.
Molt bé.
A Netflix,
en català... Una mica com Todos los Hombres del Presidente, quan diu, si usted no dice nada, es que lo que estoy diciendo es cierto.
Exacte.
Per telèfon, amb garganta profunda...
Com diries que estàs de moment professional en aquest aspecte? Perquè hi ha moltes coses al damunt.
Estic molt bé, estic molt content, feliç i orgullós. I privilegiat, em sento molt privilegiat. I després és un moment ben raro perquè sí que passa sovint això de, escolta, no pares, estàs a tope, estàs tal, però si la gent sabés una mica els timings, dius, saps què passa? Amb la nostra professió sempre tot és notícia. Quan entres en un projecte, quan comences a assajar, quan comences a rodar, quan s'acaba el rodatge, quan s'anuncia la data d'estrena, però tu només assajes, rodes i ho estrenes. Llavors, clar, que tot sigui notícies quan se t'acumula un parell de projectes, com és aquest cas, no? Jo vaig rodar ara a Bilbao la del Fèlix, ja pendent la del Javi, s'ha estrenat Malnacidos, que feia 3 anys que la teníem allà pendent, teatre, llavors de cop i voltes no pares, i tu, l'any passat, per exemple, de gener fins a setembre, no vaig rodar, vaig rodar 3 setmanes, amb el Paco Plaza, Històries per anar a dormir,
sí.
3 més, 3 setmanes, i prou. Però la gent sempre hi ha aquest bombo, que jo ho entenc, perquè... et veuen a Twitter o et veuen a les notícies, et veuen on sigui, que estàs rodant, que tal, i òbviament em sento molt afortunat en aquest sentit, perquè si et veuen allà vol dir que hi ets. Us estic explicant la meva vida, potser no us interessa res.
Sí, sí.
Però...
De totes maneres...
Ha... Sí, els segons quan arriben, no?
Hi ha una cosa que és interessant del Miquis Parvé, que és aquesta sensació que sempre està fent coses diferents moltes vegades, no? Això és una cosa que t'has treballat tu, però potser també has tingut la sort o la fortuna que algú et digués, ei, ara et faré fer una altra cosa diferent.
És un equilibri, en el meu cas, almenys. És veritat que jo vaig començar a treballar sempre amb comèdies, normalment comèdies molt comercials, que van fer molta taquilla, llavors això crida l'atenció sobretot pels que tenen projectes pendents en aquella línia. Llavors, moltes vegades el que t'arribava era, si jo sé que saps fer això bé, el que passa és que si jo faig tota l'estona el mateix, m'avorreixo.
I vas dir que no unes quantes vegades, no?
He pogut dir que no, des de la fortuna i el privilegi, com et deia. Que la gent no es pensi que no faig càstings o no tal, vull dir, quan hi ha alguna cosa que apareix en el camí em ve de gust, òbviament faig càstings si és que els em volen veure per tastar-me, però vull dir que...
Encara fas càstings?
Sí, clar que sí. I estic molt a favor, vull dir, aviam, entendré més un càsting sempre quan sigui un paper que potser no m'has vist mai. Vull dir, si a dia d'avui em truques per fer una comèdia romàntica, en pots veure unes quantes, saps? Però si de cop i volta em vols tastar amb una actriu o vols veure... És que el personatge s'allunya molt de tu, encara que sigui un gènere que potser hi hagis treballat, això ho entenc perfectament, estic molt a favor. Jo sempre estic molt a favor del càsting en si, perquè també és una forma meva de provar-me en aquella...
D'estar en forma, no? Una mica, com anar al gimnàs. Sí,
també una miqueta.
Quina metàfora que he fet, hòsties putes.
T'agrades a tu mateix,
quin talent.
Sí, de veritat, Com que ningú li diu, pobre.
Però vaja, després és veritat que he tingut la sort de potser fer una mica... Doncs treballar una mica terror, si vols, amb el Paco, encara que fos un terror i sobretot tensió, suspens, no? Comèdia, ciència-ficció, costumbrista, com va ser 3 amb el Juanjo Jiménez aquest últim any, etcètera, etcètera. Llavors, m'agrada anar provant, soc molt curiós i m'agrada testejar una miqueta.
I això que hi ha un inici que per un actor podria ser perillós, que és arrencar amb la tele. Això pot ser perillós? I ara et posaré l'exemple d'una persona que, a més, crec que us estimeu moltíssim, com el David Verdaguer, no?
Sí, home.
Comença la tele. Llavors, et fas popular fent tele, fent una cosa molt concreta, i perilla amb això.
Total.
I en el teu cas, tu també comences amb un programa com Salvados, per exemple, o el Divendres de TV3, que al final fas un reporter, i compte, com la gent comenci a agafar-te el perfil i dir, aquest és el de tal, després surt d'aquí,
Sí, crec que també hi ha una part de sort. El David, en el seu cas, és veritat que portava tota la vida fent teatre. Vull dir que, en aquest sentit, qui vulgui conèixer la cara més mediàtica que tenia, no?, el reporter de la BM i tal, i després tothom sabia dintre de la indústria que portava tota la vida fent teatre. En el meu cas, és veritat que es va lligar la possibilitat de fer simultàniament algú, pop ràpid, per exemple, mentre sí. estava divendres, sí. tal, i llavors vas traient el cap ja dient, ei, puc fer altres coses. I també el Reborn i després... Bé.
Hi ha un cert misticisme en aquesta, de l'època aquesta que vau viure junts en un pis que devia ser Gràcia, potser.
El Born.
El Born era?
Sí, el Born. Mm.
I encara continueu mantenint una bona relació amb ell, amb el David, o què?
Amb el David ens coneixem força, sí.
De fet, hi ha aquesta com era com d'inici, com no sé si paral·lel en el temps, no devia ser en el temps, que és això, que començar amb la tele, després continuar fent teatre, etc, i fer una carrera cinematogràfica de sèries, ostres... Potent, no sé si n'heu parlat alguna vegada.
Sí, home, però des del carinyo i des de l'admiració també, perquè amb el David reiem molt.
Però deia això del misticisme perquè, clar, sou dos tios que feu servir l'humor molt sovint, mm-hmm. que penses, no? Són els tios que t'emportaries a fer una copa, no?
No, algun dia, no? I a conya.
El Verdaguer va venir a un plat estrella fa cosa d'un any i ens deia que la visa aquesta còmica, la seva família no existia. O sigui, que tenia un pare... crec que el seu pare era profe de ioga, oi?
Sí.
I la mare comptable, em sembla que ens va dir. I que el més divertit, això se'm va quedar clavat, que el més divertit que els havia vist fer era ballar country a casa. No? Que havia perdut els sopars.
No rompes mai.
Aquest que passes cap a un cantó, cap a l'altre...
Però tu potser sí que tenies més referents a casa. O sigui, éreu una família com divertida.
A casa meva hi ha com les dues vessants. La més acadèmica, ma mare va ser professora i directora d'un centre durant molts anys i el meu pare és pintor, és artista. Ja està jubilat,
no segueix
pintant Miquel Esparver.
The real one.
No, però a veure, pintor, cartellista, vull dir, ha fet, no sé si tires còmiques o còmics
sí,
directament.
Sí, està molt informat, molt bé.
Bueno,
no, però que li farà il·lusió a mon pare, això. Però és veritat, sí, mon pare va dibuixar el Papus en el seu dia. I sí, havia estat vinculat també al món del còmic, el dibuix animat... com bé deies, la pintura a l'oli, una miqueta
de cine. Dibuixes, eh?
Havia fet alguna cosa de cine. No. Jo dibuixo quan diuen acció. que és broma.
És broma.
Jo dibuixo quan diuen acció. Gallina de piel.
La meva carrera és la Gioconda.
Sí.
M'he posat pintidor vermell, imagina't.
Sí, però llavors...
No, vaja, que el que et deia, que tinc les dues vessants, com la més artística, la més acadèmica, i és veritat que tant per una banda com per l'altra sempre hi havia hagut molt humor a casa i sempre hi ha hagut molt humor. Mon pare era molt d'acudits i de tal, de fet encara ara, no?, que truca només per... Que això és molt habitual a casa meva, trucar-te només per explicar-te un acudit, no?
Sí, no?
Ma germana, Miqui, escolta, tens un moment? Sí, què passa? Ha passat alguna cosa? No, però diu que van dos, no? Això passa, això a casa meva passa.
És un gran moment, això. Sí, perquè tu, dues germanes, no?
Dues germanes més grans que
jo, sí. Més grans, o sigui, tu ets el tercer.
Jo soc el petit.
Família, per tant, bastant femenina, en aquest sentit.
Sí, totalment. Sí, a més, els meus pares van separar quan jo tenia 9 anys, jo vaig anar amb la mitjana amb ma mare, la gran es va quedar amb mon pare i tenia molt bona relació i tot molt bé, però inevitablement jo vaig créixer amb ma germana, la mitjana i ma mare.
I l'únic actor de la família ets tu, llavors, eh?
Sí, tinc el meu nebot que està apretant ara. Té 18 anys, els va fer ara la setmana passada i està
estudiant
interpretació. Ferran.
Ferran.
Ferran Font.
Ferran Font.
Ferran Font és per bé, sí.
Recordo que el Verdaguer va dir que el seu avi era la referència còmica. Per tu el teu avi també va ser important per
molt.
El tema...
Sí, el
sobretot... Avi Fèlix, potser?
L'avi Fèlix, sí. Mon avi primer de tot era molt culer, llavors em portava al Camp Nou i després també em portava al teatre.
Hosti,
hi havia, boníssim. Hi havia com el combo, sí.
El teu avi ens agrada.
Sí,
l'avi era meravellós.
El net...
Tu t'agrada...
Molt a favor del teu avi.
L'avi Fèlix, tu.
Sí, Fèlix. Va introduir el futbol i les arts escèniques.
Totalment.
Què és el primer que vas veure amb ell?
El primer que recordo fort, sempre ho explico, és West Side Story. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America. For a small fee in America. Okay. Perquè tenim el Cursal i el Conservatori, i venien molts muntatges de fora, de fet el Cursal a dia d'avui encara és un dels teatres referents a quan vas a fer gires, no?, de teatre a Catalunya. Però en aquell moment el Cursal estava en obres, llavors tots els muntatges que venien al Conservatori i veien moltes coses allà. Jo, de fet, havia sigut acomodador del galliner, sí, em posaven un xaleco de color rosa, i llavors acomodaves a la gent i a canvi podies veure la funció gratis.
Que bo. Quina edat tenies aquí?
Buf, 13, 14.
Acomodador amb 13 anys?
Acomodador, sí. Allà, al límit de la legalitat, entens? Però tot era un...
El límit de la legalitat.
A fer de bé.
Sí, home, vamos, niño, acomodes les persones.
Era tot molt amable.
No?
Sí,
gràcies, gràcies a la gent del Galliner, home, i del Conservatori, ens cuidava moltíssim. Home, era una espècie d'iniciativa cultural per apropar la gent jove al teatre, que era meravellós.
Escolta, Miqui, com fa... Sempre tinc curiositat per saber com es manega un actor en aquests períodes en què no tens feina. ha de ser una mica angoixant, crec.
Aviam, cadascú dirà el seu. Jo, sí, en el meu cas, quan acabo un projecte i no hi ha res a la vista i de més, jo sé que la forma en què a mi em va bé ocupar-me de mi. I a mi em va bé fer esport, em va bé m'aixecar l'anglès, perquè mai es m'aixeca del tot, llavors sempre refrescar. Em va bé no fustigar-me, sinó tractar d'ocupar-me fent tot allò que quan estic treballant no puc fer, que és llegir, que és veure sèries, veure pel·lis, anar al cine, veure més la família o quedar més amb la gent que no pots veure quan estàs en actiu.
Penses en clau de futur?
Sí, home. El que passa és que en la nostra professió sempre és un futur a curt plaç.
Per això et dic.
Mai pot ser a llarg plaç. I el que suposo que et genera més angoixa és quan la vida et porta a que s'han de prendre decisions a llarg plaç, perquè tots les prenem, no? Mira, mon pare em va dir, quan de cop i volta li vaig dir, mira, vull estudiar interpretació ja professionalment, em va dir, mira, patiràs molt, però seràs molt feliç.
I aquest curt plaç t'hi manegues bé? De no anticipar-te, o sí que ho fas, això d'anticipar-te?
O sigui, soc bastant mental, per segons què, a la vida en general, però procuro també baixar-ho als peus, cada vegada més. Vull dir, cada vegada em faig més gran, també, i tinc més experiència, i també tinc més teràpia feta. Vull dir que també em dóna més eines per poder-m'hi manegar. Mira, veus, això és un dels temes, també. Quan estàs entre projectes, també és un bon moment també per abordar teràpia, per revisar-te tu, veure en què estic, com em sento les coses...
Què vols dir? Que potser quan estàs molt enfeinat et sents una mica Superman i llavors quan baixes dius, ui, però que hauria de recol·locar segons què.
És que no sé com... Aviam, és veritat que un projecte és molt envolvent. Llavors, tu quan entres en un projecte estàs dins una bombolla. I no és la realitat, al 100%, perquè tens unes jornades de treball molt, molt llargues... T'hi deixes la pell, quan arribes a casa repasses el que tens el dia següent, o si estàs en teatre una mica igual. Excepte quan estàs fent funcions, i depèn del muntatge que estiguis fent, hi ha un desgast físic i mental interessant.
Ja que llavors... quan estàs en aquella feina, estàs en aquella feina, pots estar enlloc més.
Sí, però per exemple, quan estàvem amb...
No és endavant, sisplau,
amb Reyes de la Noche,
estava fent... No, però que estava... tinc tres forats a l'esquena, ja.
Que no, però quan estava rodant Reyes, estava simultàniament fent teatre a Madrid. Llavors, clar, t'obliga a fer... Quan estic aquí estic focalitzat en això, però quan acabi em foto en el cotxe, intento fer-me una migdiadeta de 10 minuts i me'n vaig a la teatre i la faig. No? Llavors, realment exprimeix molt. No?
I t'has plantejat, perdona, tu que tens tantes eines...
Com que s'ha menjat un plat sencer de popets, ara no pot ni parlar, saps? Te portes mitja hora menjant els popets.
Com que el teu avi et portava al Barça, t'has plantejat fer ràdio?
Saps que havia fet alguna vegada a Cadena Ser, a Manresa, havíem fet a l'institut amb un dos col·legues més, amb el Francesc Garriga, que és periodista.
Que home, clar,
i
la ràdio.
Sí, i amb el Rivero, un company de classe, també els tres.
Que ets anau a classe junts?
Jo, el Francesc era el meu company de pupitres.
Què dius?
T'ho juro. Hosti. Era el que feia sempre les quinieles
de
classe i era el delegat de la classe.
Era el delegat, home, Francesc Garriga?
Francesc era expert.
Així sempre, acabat a Washington.
Dic una cosa de les dades de les porres de Francesc Garriga, que sempre m'havia criat l'atenció i sempre pensava que és que és llest el puta. El tio agafava i deia... Resultats de la porra, no? I un deia, doncs jo què sé, 1-0 a favor del Barça, 2-0 a favor del Barça, ell deia 0-3. I deia, home, no, però Franqui, què t'ha passat? I llavors et deia, diu, mira, no, és que si m'he d'emportar la decepció, almenys que se m'emporti la pasta.
Home,
no?
Clar.
I això no ho jugo mai, a les
molt
porres.
Molt pragmàtic, això.
Sí, molt. I és una molt voler, també. És
una de les dues coses...
Patidor, minut 90, guanyant 5-0.
Molt català.
Vaig sentir una entrevista que deies que a les semifinals d'Stamford Bridge...
Home!
Vas embolicar una miqueta la troca perquè estaves fent una altra cosa a la vida, diguem-ne.
Estava treballant al Mediterrani, que és un local que hi ha a l'Eixample.
Tu servies copes, allà?
Bueno. Servia copes, sí, sí. Mentre estava estudiant a Gràcia, a Nancy Tuñón, a les nits, sortia d'allà, agafava la bici, anava davant de Mediterrani, obria i de 11 a 3 de la nit, que està obert encara ara tots els dies de l'any. I recordo que aquella nit vaig obrir la persiana. Estava un bar al costat.
Veient el partit.
Veient el partit. Amb gent que no coneixia de res, absolutament, però vaig dir, faig temps i veig el partit... Ja veia que la cosa anava pel pedregar.
Allò se'n va fer punyetes,
però
no?
Però me'n vaig i obro el local, que és el que
emprenyat. O sigui, vas anar al Mediterrani
molt
emprenyat.
Molt calejat. Ara, va ser pujar la persiana... No, va ser pujar la persiana i a la que estava ja col·locant les coses vaig sentir... Llavors vaig sortir corrents del Mediterrani, però corrents, me'n vaig anar al bar del costat, vaig començar-me a abraçar amb gent totalment aleatòria, fins que em vaig recordar que hi havia un local obert amb la porta oberta, que podien entrar i robar.
Hi havia 6 persones dins, va vèncer tota la barra.
Probablement, no, perquè estava paralitzada Catalunya.
Un tio sota l'aixeta, així...
T'imagines?
Exacte.
O sigui, te'n vas adonar al cap de quan? Uns pocs minuts, no? Que tenies...
A mi, sincerament, la tornada des del bar on vaig anar al Mediterrani se'm va fer etern. Vaig pensar, la puc haver liat molt parda. O sigui, la puc haver liat molt parda.
Però ets bastant culer, llavors.
Soc una miqueta culer...
Inestable. Que,
sí, exacte.
O inconstant.
Com catòlic,
molt
catòlic
inconstant,
no practicant.
Gràcies. Sí, no, no, home, no, no, perquè soc culer de sang ja, o sigui, ho portava ja als gens, però que és veritat que puc viure sense futbol i veure partits de vuitens de la Champions cap endavant, o un Barça-Madrid el veig feliç, o un...
I el tema aquest de fer de cambrer, o sigui, vas estar molt temps fent això?
Saps què passa? Quan estudiava a la universitat, també, a Manresa... estava treballant al local de copes d'un company. Llavors, he servit moltes copes. També vaig estar a Formentera fent temporada als estius. Els meus avis tenien un hostal, restaurant,
ah, sí?
També a Súria. Llavors...
De petit ja anaves allà, també, segons com.
Sí, sobretot anava a consumir, primer, no? Posem un entrecot, sisplau, i després anava... I, sí,
ho has cuinat, sí. Llavors, també, o no?
Havia fet de cuiner una estona a Manresa, una creperia, la creperia de Manresa.
Ah,
que no era una creperia com de què us penseu que
feies
era...
Feies creps.
Però feia creps high class, eh?
Bueno, sí. Què vol dir high class?
Perdona, el crep, per mi el meu crep preferit era espàrrecs verds, llagostins, salsa romesco i pistatxos.
Perdona.
El que no crec que tingui responsabilitat l'avi, no sé com s'ho devia prendre, és com vas... Potser que el teu referent era més Tony Hawk. Eres el Tony Hawk del Bages, no?
Sí, senyor.
Eres skater.
Vaig patinar molts anys, tio.
Hòstia, no sabia això.
T'ha fet fastiguet una miqueta, eh?
No, ell sap molt d'això.
Tu saps o no?
Una mica, si és que...
Què dius, tio? Toni, sortim d'aquí, ens anem
una miqueta. Jo vaig tenir tenda de skate amb compte tier 1 de Nike SB. O sigui, imagina't quin nivell.
Però aviam. Estem obrint un meló molt fort aquí.
Saps què és el Danny Way, no?
Sí.
Jo el vaig portar a Espanya.
Podeu explicar-ho una miqueta més per la gent que no ens està escoltant?
Danny Way és el tio que va saltar la Gran Muralla Xina amb un skate. I hi ha un documental sobre la seva vida i el vaig fer la promoció a Espanya d'aquest documental perquè jo treballava per DC Shoes.
Però què dius, Toni? Què dius?
No, ja m'has apunyalat abans.
No.
Ara ja no explicaré res més.
Ets
el meu enemic.
Et trec el punyal i llepo la sang. O sigui, què vol dir això?
No, continua mira, sent fan del món de skate o no?
Saps què em passa? Ara no puc patinar perquè és que tinc molta por a lesionar-me. Però és veritat que vaig patinar molts anys, des dels 14 o així fins als 24.
Ah, no va ser adolescent, eh?
No.
Hosti.
I em vaig trencar el menisc, o sigui, m'he fotut molt mal, m'he trencat tot, tio. M'he trencat
tot.
Pel nivell que teníem a Manresa, que no teníem skate park ni teníem res, i ara afortunadament el tenen, em defensava. Tot i així, és veritat que hi ha una cosa poderosa amb el tema de l'skate, suposo que estàs d'acord amb mi, que és molt hipnòtic. Després, quan passen els anys i passes per una plaça i hi ha gent patinant, si tens una estona t'hi quedes.
Si tu t'ha quedat algú dintre encara d'això.
Sí, m'agrada, eh?
Però tens skate?
Sí, no, el tinc.
Hi ha pocs esports, qualsevol que practiquis, tu ets tan addictius.
És molt fort.
I per què és tan addictiu?
Bueno, perquè té que veure molt amb el terrunyo, tio, perquè té que veure amb un tros de fusta amb rodes, saps què vull dir? Que al final sembla... Saps, o sigui, dominar un skate és superdifícil. La primera vegada que fas un truco és, hòsties putes, el que he fet és bestial.
La sensació que tens un cop has planxat un truco no la pots tenir molta cosa més.
Sí, però us gravàveu també o no?
Sí, el que passa és que llavors anàvem amb les cintes de mini 10.
Tens cintes teves d'algun truc?
Algú hauríem de rascar, però alguna cosa ja gravada, segur.
I eres llavors tot el pack? O sigui, era qüestió estilística, grup, sí. Clan, col·legues, tal...
Sí, vull dir, hi ha...
Música, no sé.
Hip-hop, sí, i feia graffiti, també.
Sí, sí. Alguna vegada havia tocat algun pot d'esprai, però allò sí que era dolent. Sí, a Manresa érem els 10 que érem, vull dir, tampoc et pensis que és...
Bueno, els carrers han acabat dominats per patinets més que per skates, però bueno.
És cert.
Que és una derrota. Ara t'has enfosquit una miqueta.
No, m'he enfosquit perquè penso...
Perquè la teva època de patinets no n'hi havia pel carrer, eh?
No.
Però el patinet només és un mitjà de transport, bueno, no té cap tipus de misticisme.
És igual. No, hi ha gent que salta, un patinet, també.
Va.
I fa trucs.
Va. És com comprar una mountain bike amb una BMX, no? No fotem hòsties.
De totes maneres, Miqui, és que m'ha interessat quan parlaves de l'ansietat o de l'angoixa de les èpoques entremig. Pensava, quant temps fa que ara et dediques com molt professionalment? Hi ha una dècada, una mica més? Una mica més,
sí.
Tu has tingut durant gaire temps una síndrome d'un cert impostor, saps? D'un temps de dir, ostres, això és meu, no ho és, m'hauré d'acabar dedicant a una altra cosa?
El síndrome de l'impostor el tinc sempre, el que passa és que no és permanent, és a dir, en major o menor mesura. La sensació d'impostor, quan t'ofereixen un projecte gran i de més, un sempre tendeix a pensar, no? Les inseguretats afloren i dius, ai, a veure si estic... Després, si és veritat que la retribució a la nostra feina, si es fan bé les coses, és immediata. O sigui, si tu fas una presa que està bé, i et diré, tot diu, ei, està, a mi som... Vull dir, és aquesta cosa que t'encoratja molt a seguir i t'anima molt a estar molt amunt.
I teatre, què? Què tens a l'horitzó? Perquè jo ara recordo, mira, abans ha sortit el tema del Verdaguer, però una de les últimes coses que m'ho he passat millor al teatre, i ara ja fa uns quants anys, és la importància de ser franc. O sigui, va semblar una... De veritat, ho dic
que això. La vas fer abans o després de Ben-Hur?
La de l'any...
De l'any 28 de Fred Niblo.
No? Fred Niblo, és veritat. No, però això que devia ser 2018-19.
Què deu fer? Sí, sí, perfectament, així, no? 2018 devia
tres,
ser.
Dos, tres anys. Mm. Jo recordo això, i no és l'últim que has fet, evidentment, no, però allò va ser sonat, a més va funcionar molt, molt
sí,
bé.
Va estar molt bé, és un muntatge que li tinc molt carinyo, la veritat, i m'encantaria tornar a reprendre, la veritat, en algun moment, si és que es dona l'oportunitat de fer-ho. De moment, també és aquesta cosa de... Hi ha un parell de coses de cara a l'any vinent,
no vull dir que, massa, per favor,
que tampoc es pot dir res, però que tant de bo s'acabi de lligar.
Aquí o allà?
Aquí i allà.
Aquí i allà.
Aquí i allà.
Un aquí i l'altre allà.
Sí, exacte.
aquest viatge a Barcelona-Madrid ja és habitual, ja és... Has sí, arribat a viure allà, sí?
Per projectes concrets i una estona llarga. Mm. Sí, és veritat que hi ha hagut anys que al final t'acabes passant mig any allà, mig any aquí, però al final sempre la seu està una miqueta aquí.
Et costaria anar-hi?
És que a mi m'agrada molt Barcelona, estic molt còmode aquí. També és veritat que m'agrada molt Madrid, m'ho passo molt bé allà, i tinc, tal com tinc aquí el meu grup d'amics i de més, allà també hi tinc gent amb la que he coincidit molt i que me'ls estimo molt, llavors...
I acabo només amb una, que és... Hi ha alguna cosa que dius, hòstia, ara és que m'encantaria fer això. Tipus de personatge o treballar amb alguna persona determinada.
Ui, m'agradaria treballar amb moltíssima gent. Des del Cesc Gai a la Clara Roquet, d'aquí dic, i d'allà, amb el Soroll, per exemple, m'encantaria treballar algun dia. O m'agradaria treballar a fer projectes més de gènere, fins i tot, no? I tal com vaig treballar amb el Paco i es va encendre allà una mica de...
Sí?
D'això. Sí, m'agradaria.
Tocar el tema així una miqueta més del terror o una miqueta
no,
més?
Per què no?
Està bé.
I actors, companys que no has treballat, hòstia, m'encantaria...
Sergi López, l'Eduard Fernández, amb la Machi m'encantaria treballar.
En tens un de fetitxe?
No? Philip Seymour Hoffman, era una mica el referent.
Tens difícil, eh?
Sí, ho tinc complicat.
Hosti.
Però per mi, sí, és una mica... El referent, o si vols, o potser algú que he tingut al cap. Saps què passa? Sempre m'agrada el perfil d'actor i actriu que tracta d'arriscar, i això em torna boig.
Escolta, et deixarem l'espai ja, perquè han portat el bacallà aquest, estupendo.
Jo l'estic tastant, està molt bo.
No, l'estàs tastant, no, te n'has posat 14 tants ja. Miqui, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Encantadíssim de la vida, gràcies per acollir-me, i sento les punyalades.
Ja quan es pugui parlar del tema, ja parlarem del tema.
Ja parlarem del tema, ja parlarem del tema.
Vale, vale. Gràcies, Malcolm.
Soñando, triunfé, patinando. Adéu, amics.
Adéu, Toni.